sigui en una situació en la que la transmissió es limiti al màxim possible. I, evidentment, aquestes persones han de fer servir tots els sistemes de protecció, incloent-hi la mascareta. I, per tant, clar, depèn de la situació laboral de cada empresa, doncs han de decidir quines persones poden fer una activitat laboral convencional i quines no. Això és una qüestió que va més enllà de lo que és la pròpia qüestió sanitària. Hi ha qüestions laborals i qüestions administratives que estan una mica també en joc amb aquesta decisió. Nosaltres, com a professionals sanitaris, recomanem sempre que totes les persones que tinguin símptomes respiratoris aguts, en la mesura de lo possible, els primers dies d'aquesta sintomatologia procuren evitar, en la mesura de lo possible, el contacte amb altres persones en qualsevol ambient, no només en l'ambient laboral, sinó també en l'ambient lúdic o en l'ambient del transport, etc.
Passa que aquí un ho pot optar personalment, doctor, vostè sí. Ho sap, i en canvi hi ha persones que no poden faltar a la feina, perquè no es poden permetre el faltar a la feina, i menys encara si no és amb una baixa. I ara aquesta baixa no els hi donaran. Per tant, hi haurà molta gent en la situació que vostè diu ara, doctor, que malauradament seguiran anant a treballar perquè han d'anar-hi. No perquè vulguin, no perquè vulguin exposar a ningú. Senzillament perquè no s'ho poden permetre.
Evidentment. I aquí la responsabilitat individual entraria que aquestes persones haurien de fer servir, evidentment, totes les mesures de protecció possible, incloent l'ús de la mascareta en tots els entorns en què hi hagi contacte amb altres persones.
El doctor Benito Almirante és el cap de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron i avui ens ha acompanyat amb ell. Teníem ganes de saber exactament en quin punt ens trobem. Jo crec que és important quedar-se del que vostè explicava, doctor, amb dos missatges. Un, tothom qui no s'hagi vacunat encara o que no s'hagi posat la tercera dosi, que ho faci. Aquelles persones vulnerables que continuïn utilitzant la mascareta com fins ara, i calma i tranquil·litat amb la Covid que tenim ara mateix, malgrat que veiem que n'hi ha més de casos al nostre entorn. Que vagi molt bé. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres per l'invitació. Bon dia.
Passen dos minuts del punt de les 9 del matí. Farem una pausa per la publicitat. Saludarem ja la Sílvia Angulo, l'Arturo Puente i el Roger Pi de Cabanyes. Entrarem en temps de tertúlia amb tot això i estarem, evidentment, molt pendents d'aquesta compareixença que ha anunciat el govern espanyol, aquesta roda de premsa del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, la portaveu del govern, Isabel Rodríguez, a partir del punt de 9:45. Per parlar de què? Doncs oficialment no se sap. Què corre per Madrid? Que és per parlar de Pegasus. Per anunciar què? Ens haurem d'esperar 25 minuts. Ara ho seguim tot plegat en directe aquí al Matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La nova Ràdio Estel estrena nova app. Ràdio Online, podcast, els programes i seccions a la carta, la graella diària, descàrregues i molt més. Tant per Android com per iPhone, en directe o quan tu vulguis. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. Més continguts que mai amb la nova app de la nova Ràdio Estel. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a Laboratorios Maen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. De tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Que passen 5 minuts del punt de les 9 del matí. Obrim ja el temps de tertúlio. Sílvia Angulo, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ben tornada.
Molt bon dia.
Al programa. Arturo Puente, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Bé. Sense Òmicron, no. Estàvem dient ara.
Sense Òmicron, ara en parlem, ara en parlem. Sense Òmicron ni sense grip. Tal com està el panorama, no saps què és pitjor. Roger Pi de Cabanyes, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Tot bé per Madrid o què?
Bé, ara mateix molta expectació.
Tots a córrer, no? Perquè...
Sí, Moncloa, a veure, nosaltres ja des de les 8 del matí ja estem preguntant a tots els contactes. Realment Moncloa no explica res, només s'estan limitant a dir que la qüestió és important, i aleshores apostes i possibilitats, no? Com tu bé has dit, Pegasus, hi hauria, pot ser que hi hagi algun tipus de moviment respecte a Pegasus. Per què? Perquè és veritat que Moncloa tem que amb la nova remesa d'informacions que han de sortir en les pròximes setmanes sobre més telèfons que hagin estat intervinguts, doncs això requeriria algun tipus de reacció, però també hi ha altres possibilitats. També hi ha la possibilitat d'un retorn del rei emèrit. No sé, ara mateix tenim sobre la taula tot i realment tenim zero concrecions, perquè Moncloa...
Jo crec que és important, doncs... és important que ens situem, Roger. A Madrid és festa, és a dir, esteu, diguem-ne, en tres dies... Allò que deu estar a la ciutat, no sé si està mig buida o poc buida, diguem-ne, no sé com està, però...
Madrid està mig buida, sí, clarament. Avui, és veritat que avui hi ha un acte important, que és el dia de la Comunitat de Madrid, el 2 de maig, i que a les 11 hi ha un acte amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, on hi assisteix també Félix Bolaños, que és una de les dues persones que participa en aquesta roda de premsa a 9:15. Roda de premsa convocada per sorpresa i a primera hora del matí, una cosa molt estranya, perquè no és habitual que Moncloa convoqui una roda de premsa en un dia festiu a Madrid i amb tanta urgència. Realment, quan Moncloa ens està comunicant que no ens diuen què és, però que la qüestió és important, doncs deu ser perquè és important.
Arturo.
Clar, és que és molt difícil.
No us demano la bola de vidre, però...
No, ja.
És que és el primer que ens hem dit els dos. Clar. Hem parlat de la roda de premsa aquesta secreta. Bueno, secreta,
és
perquè...
Molt difícil. És que és molt difícil especular, no? Però és veritat que jo crec que el Pegasus, no? Tothom hem pensat en l'escàndol del Pegasus, que segueix cullellant, no? Setmanes després, ja fa dues setmanes, i segueix, no?, de molta actualitat política, i a més sembla que sortiran més informacions, o que almenys hi ha més investigacions, que alguna cosa el govern ha de fer més del que ha fet per calmar les aigües i per intentar retornar a la relació que tenia la Generalitat i a baixar els ànims tan encesos d'una part de l'independentisme que havia apostat per no encendre tant els ànims, que jo crec que aquesta és la importància, no? El que ha fet el Pegasus no és encendre el que ja estava encès, sinó encendre el que no estava encès, i això és el que fa que les coses canviïn. I per tant, per aquí poden anar les coses, però és veritat, com ara mateix deia el Roger, hi ha més temes importants. La vida pública espanyola l'apuntava al rei. Jo crec que, no?, les coses també poden anar per aquí, poden també tenir a veure amb altres qüestions relacionades amb Europa, amb els fons europeus, amb la qüestió econòmica. En fi, hi ha moltes qüestions sobre la taula que poden tenir a veure.
Bé, tots pensem que pot ser Pegasus, però clar, com diu l'Arturo, hi ha molts temes. Sí que és veritat que el ministre Bolaños ha estat molt implicat en tot l'assumpte. Va venir aquí a Barcelona el dia després de Sant Jordi per intentar posar una mica de pau, i lluny d'això els ànims han pujat de to. És a dir, en aquesta darrera setmana, amb les declaracions que van haver-hi de la ministra Robles, en lloc d'arribar a un punt en el que hi hagués una entesa entre el govern i Esquerra i els grups independentistes, ha estat al revés. La jugada al Pedro Sánchez li ha sortit malament perquè la cosa ha anat a pitjor, i sembla que aquesta setmana, si han de sortir noves informacions, l'escalada i el grau de confrontació pot encara pujar. Sí que pot ser una mena, alguna concessió que se li donin als independentistes, però clar, no ho sabrem fins aquí.
No, hem d'esperar un quart d'hora, però vaja, digues, Roger.
Hi ha un element que hem de tenir en compte, que és que quan va esclatar tot el cas Pegasus, aquí els mitjans, els primers dies, les primeres hores, li van fer un cas molt relatiu. Després sí que va començar a créixer el cas a mesura que anaven apareixent informacions, que els mitjans espanyols i els de Madrid, la premsa madrilenya, li van començar a fer cas. I hi ha un element que sí que seria disruptiu, que és la qüestió de l'espionatge a Catalunya a l'opinió pública espanyola s'ha interpretat com una cosa normal, és a dir, es justifica a nivell de carrer doncs, que si hi havia un moviment independentista s'havia de combatre, i realment des de la lògica seva doncs això ha quedat lògica absolutament, diguem, fora de dels paràmetres democràtics, eh? Però des de la lògica de carrer de Madrid doncs això doncs, es considera més o menys normal. Llavors hi hauria un element disruptiu aquí, que és si el cas d'espionatge anés més enllà dels mitjans, dels polítics i dels líders independentistes catalans, i afectés i comencés a afectar a gent que està fora d'aquest àmbit, per exemple, a gent de Podem o a gent del mateix govern o a periodistes a Madrid. I això sí que realment seria un canvi ja de cicle significatiu respecte a aquest cas, que realment el govern espanyol aquí ha hagut de suar. Jo crec que té problemes per justificar tota l'operació, i a més hem de mirar qui surt en aquesta roda de premsa, perquè si hi hagués per exemple, una destitució de la directora del CNI, de la Paz Esteban, hauria de sortir la seva cap imminent, que és la ministra de Defensa. I en aquest cas no surt. Surt Félix Bolaños i surt la portaveu del govern espanyol. Veurem si és això, no sabem. Si és això o si les coses van cap a una altra banda. Però bueno, si hi hagués una destitució de la directora del CNI, que és una mica el que s'havia anat apuntant en els últims dies, doncs com una mica com a cua de sargantana, eh? Deixar caure la directora del CNI, que a més aquest cas no ha tingut lloc majoritàriament sota el seu mandat, sinó sota el mandat del seu predecessor, el Félix Sanz Roldán. Però si hi hagués una destitució de la directora del CNI, hauria de ser doncs, la ministra de Defensa qui hauria de comparèixer per explicar-ho.
Estava pensant en això que deies, Roger, justament, i tu has dit el nom, del Félix Sanz Roldán, estava pensant en el seu... Va ser, bueno, no va ser una roda de premsa, no? Va fer com un acte, aquest cap de setmana.
Sí.
Que va ser bastant contundent, diguem-ne, a venir a dir que el CNI no és una cosa que vagi sola i lliure i que faci allò que cregui que ha de fer, sinó que és el govern, diguem-ne, qui li diu en tot moment què necessita, què n'espera, què vol.
Aquí estan explicant molt la teoria de l'arbre. És a dir, que aquestes escoltes inicialment tindrien un aval dels jutges, saps que s'ha d'anar al Tribunal Suprem, o si no, hi ha una via també a través de l'Audiència Nacional per a utilitzar escoltes, i el cas podria haver estat que el CNI, a partir d'aquestes primeres escoltes, ja anés per les branques, sense mandat judicial, doncs, a partir d'una escolta, doncs, interceptant un altre telèfon, i després un altre, un altre, un altre, un altre. Això jo crec que se sabrà. És que aquí, en aquest cas, crec que al final se sabrà tot, perquè no només hi juguen, diguem, la premsa i els investigadors i l'opinió pública i els mitjans de Madrid i d'Espanya, sinó que hi juga també premsa internacional, i per això el govern espanyol, en aquest cas, diguem, té una pedra molt més difícil de gestionar.
Hi ha una comissió d'investigació al Parlament Europeu que vol posar també fil a l'agulla sobre aquests casos, sobretot a Polònia i Hongria, i a més la Comissió Europea des de fa temps té ganes de que esclati un altre cas Pegasus en un altre país que no sigui dels països de l'est, no? Perquè els països de l'est se senten agreujats, perquè sempre diuen, a nosaltres ens poseu multes, a nosaltres ens amenaceu, altres països fan el mateix, perquè és veritat que Pegasus l'han comprat altres democràcies europees i no ha passat mai res. Llavors, aquesta comissió d'investigació pot posar les coses difícils al govern espanyol.
Passa que és veritat, si no hi hagués hagut el Brexit ja hi seríem en això, perquè també aquest cap de setmana ha sortit que Pegasus havia infectat alguns telèfons mòbils vinculats, diguem-ne, a membres o persones del no? De fet, directament l'oficina del primer ministre del Regne Unit havia estat atacada amb Pegasus, vull dir que... Però vaja, d'aquí a 15 minuts sortirem de dubtes i sabrem... Anaves a dir alguna cosa? Digues, digues.
No, que m'ha semblat molt interessant la qüestió aquesta de separació que hem fet, que jo estic molt d'acord, que a nivell d'opinió pública des del carrer és molt evident que no és el mateix si l'infecten el telèfon o si espien a un president de la Generalitat que a un ministre, o a un president de la Generalitat o a un, no, que a un líder de Podem, perquè un és independentista i l'altre no.
O a un exministre, que un exministre, també estava sortint, per exemple, el cas de Fernández Díaz, no?
Sí.
Que després d'haver-lo assenyalat allò com a màxim responsable de les plegaveres de l'Estat, no sé, tot, diguem-ne, el que ha sortit, i la Kitchen i tot plegat, Vull dir, també sortir, diguem-ne, ell assenyalat com que pogués haver rebut la visita de Pegasus al telèfon, doncs ja... Sí.
Però vull dir que a mi això el que em genera, i és una cosa que hem vist aquest darrer cap de setmana, la setmana passada, no? Aquest perímetre que es fa entre gent que està assimilada, no?, a l'ordre constitucional, gent que sí, que té carta, no?, de normalitat, i gent que no, no? I això ho hem vist, per exemple, en la Comissió de Drets, de Secrets Oficials. La Comissió de Secrets Oficials és un escàndol que entren segons quins partits. Però, clar, quan comences a tastar, no?, i comences a copsar qui li sembla malament que entri aquí, és quan és una mica al·lucinant, perquè... Un podria arribar a entendre, que tampoc, però un podria arribar a entendre que, home, Esquerra Republicana és un partit independentista i fa una mica de lleig. Bé, d'acord. El PNB tampoc no està molt d'acord. És un partit que la veritat és que més responsable d'estat i totes aquestes coses és difícil. Però és que ja els sembla malament que estigui Unidas Podemos. I clar, quan vas baixant... Però no, per exemple, Vox, no? I per tant... Home, és molt difícil ficar Vox dins del Consell Constitucional i treure Unides Podemos. Perquè se't queda un Consell Constitucional molt reduït, que és el mateix, per cert, que va passar quan el rei, efectivament, quan el rei va enviar, no, la informació aquesta, la informació del seu patrimoni, que la va enviar a un seguit de partits...
Va fer una trucada a partits als que... Bueno, la casa del rei va decidir que eren constitucionalistes i els que no ho eren.
Però jo voleu dir que aquest debat... És que em sembla molt interessant, i també el Roger també hi pot dir la seva. És a dir, jo crec que no sé si aquest debat té tant a veure amb ser constitucionalista o no, sinó que segurament té a veure amb l'última cosa que en queda del bipartidisme, no? És a dir, de dos partits, diguem-ne, que hi ha determinades qüestions... que sempre s'havien manegat. És a dir, durant molts anys en aquest país, fer un pacte d'estat implicava una reunió entre un alt càrrec del Partit Socialista i un alt càrrec del Partit Popular, que es posaven d'acord en un tema concret. I això era un pacte d'estat.
Sí.
Però en aquesta qüestió, sobta que entri Vox.
I Ciudadanos. No dic que s'opti, però vull dir que es trenca el bipartidisme aquest, no? El repartiment entre dos, no? De tota la vida, no? President i cap de l'oposició, sempre igual, no? Es trenca això, però qui entra és Ciudadanos, perfectament normal, i Vox, que aquí, bueno, ja, no? Perill. Però qui surt és Unidas Podemos, que Izquierda Unida tampoc no havia estat un partit de fora del sistema, diguem-ne, i surten tots els independentistes més o menys de tot tipus de pelatge.
Que hi havien estat, Esquerra ja hi havia estat.
I el PNB també.
És que estem canviant molt.
Té a veure amb una concepció del que hi ha a Espanya sobre qui és el que pot representar Espanya, no? I això té... remet que hi ha certs partits i certs estats d'opinió a Espanya, i molt concretament a Madrid, en què entenen que el poder polític només és per uns quants i els altres estan com de regalat, convidats.
A la perifèria.
Que això en remet a una reflexió també, que és, hi ha partits que consideren que els escons, per exemple, de la CUP, tenen menys valor que els seus escons, o que els escons d'Esquerra, o del PNB, o de Bildu, tenen menys valor, quan realment al Congrés dels Diputats, quan hi ha un diputat allà assegut, doncs els seus votants tenen el mateix valor i el mateix pes que els votants de qualsevol altre diputat. I d'alguna manera, jo crec que en la qüestió de la Comissió de Secrets Oficials anem al que és la profunditat del debat que tenim des de fa molts anys a Espanya. Espanya es concep a ella mateixa com una visió molt centralista i molt castissa, si diguem així, respecte a la resta de la perifèria, no? O sigui, aquí realment el concepte és aquí mana Madrid i les Castelles, i la resta doncs són convidats més o menys incòmodes que hem d'aguantar, però que no tenen per què arribar a assolir posicions de poder, i si ho fan, ho han de fer sempre amb la visió de la Castella i de Madrid. I aquest és el gran debat, i per això hi ha els grans... Jo crec que Espanya ha d'entendre que si no és 51, allò que ells diuen, no, Espanya És una i no 50... No, doncs si Espanya no és 51, no és plural, no té representació de tothom i tots els ciutadans que hi viuen doncs tenen la seva quota de poder igual que la dels altres, doncs no podrà ser una. I aquest debat sempre continuarà perquè sempre hi ha una visió des de Castella que es vol imposar sobre la resta de visions de l'Estat i de pluralitat de l'Estat. I després una cosa sobre Pegasus. Aquest cas no només ha generat malestar entre l'independentisme i el govern espanyol, sinó que dins del govern espanyol hi ha molt malestar entre certs ministeris. Per exemple, el Ministeri de l'Interior i el Ministeri de Defensa estan molt barallats perquè des del Ministeri d'Interior interpreten que la ministra Robles ha intentat posar el ventilador i desviar l'atenció apuntant a la possibilitat de que la policia de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional també tinguessin el Pegasus, cosa que ells neguen rotundament. Ells diuen que tenen un altre sistema, que a més és millor. Diuen així, tenim un altre sistema que és millor que aquest, perquè aquest sistema que el Pegasus el que implica és que algú ha de clicar un enllaç i ells diuen que en tenen un que ni tan sols s'ha de clicar cap enllaç, que poden intervenir directament al telèfon. Però això ha generat malestar a dins del govern espanyol i malestar sobretot amb la ministra Robles i amb la manera com ha gestionat la seva pròpia defensa. Veiem la ministra, últimament està molt nerviosa, en els corrillos que ens fa amb la premsa se la veu molt combativa, o sigui, no, si algun moment el president espanyol la volgués foragitar, diguem, tindria un problema. I no sé, jo dintre de les possibilitats, diguem, un 1% de les possibilitats també seria que la ministra hagués presentat la seva renúncia.
Home, amb una cimera de la OTAN a finals de mes és complicat que la Robles marxi ara. Per això suposo també que el Sánchez ha intentat defensar-la, ha intentat protegir-la. I sí que és veritat que el malestar que hi ha entre Interior i Defensa ha provocat que tots som conscients que fa uns dies hi havia un rumor a Madrid de que la ministra Robles estava a punt de caure, que estava ja sentenciada perquè no havia volgut fer la comissió de secrets oficials, perquè estava en contra de donar qualsevol explicació sobre el CNI, i al final no ha estat així. Jo crec que en un moment en això, en què es prepara una cimera europea, una cimera de la OTAN, que és molt important per a Espanya, no crec que estiguem en aquest escenari.
Tot el calendari és molt dolent, no? Perquè les eleccions andaluses tampoc no afavoreixen que el govern faci cap gest. Hi ha un moment, no? Jo crec que té molt a veure amb el calendari intern de la política espanyola que els hi va molt malament. També és cert, i abans comentava Sílvia, el tema de la... Que la comissió d'investigació que s'està fent a nivell europeu és molt important i té molt de pes. És a dir, perquè al final, que Espanya surti allà entre uns països que tota l'estona estem dient que tenen problemes de tipus democràtic, doncs això no agrada gens al govern. I això acabarà passant, perquè a més Puigdemont és en aquesta comissió, és a dir, hi ha molta, no? hi ha molts incentius per tots per ficar aquí el tema. Més enllà d'això, jo també crec que el cap de Margarita Robles és molt difícil de treure per una altra qüestió, i és perquè si tu tota l'estona has vingut a dir que tot estava correcte, ara mateix, no? Donar-li el cap de la ministra, que és un, sempre no, un ministre és molt important, no? Una directora del CNI o un secretari general, en fi, totes aquestes coses són difícils de que caiguin, però una ministra o un ministre és molt complicat. Doncs donar-li el cap de la ministra a l'independentisme seria tant com reconèixer que tens, no?, que has fet alguna cosa malament, i no només això, sinó que això seria el que donaria peu a que et demanin més responsabilitats, no? És a dir tot està ben fet, digues, Rubia.
No, acaba, perdona.
No, deia que això, donar-li a l'independentisme aquest cap, seria tant com reconèixer que està alguna cosa feta malament. Jo també crec que s'ha de subratllar una cosa que és important, perquè en aquesta baralla entre Interior, no?, i Defensa i CNI, quan es diu nosaltres també punxem telèfons, jo crec que hi ha una diferència, i això és important que la gent ho tingui clar. No té res a veure les punxades de telèfon que es fan, diguem-ne, per la policia, les que coneixem de tota la vida, no?, les que coneixem, que són despenjar el telèfon, quina cosa més antiga, però despenjar el telèfon, no?, i hi ha un darrere escoltant, no? Això és el que s'ha fet tota la vida, ara amb elements informàtics més avançats, però al fin i al cap i a la fi això, no? És a dir, una persona que truca per telèfon i l'altra l'escolta, o que pot accedir, o fins i tot micròfons, no?, micròfons col·locats a dins del cotxe, això ho hem vist a la Volo, no?, aquest tipus de coses. Això és una cosa. El Pegasus és una altra. El Pegasus és un software que et permet pues entrar, per exemple, a l'aplicació de com mira ell les seves comptes del president de la Generalitat. Les comptes de la Caixa, per entendre's, les comptes del banc. ¿Vale? Això és una altra cosa. I, per tant, per un jutge pot no saber res de software, pot no conèixer com funcionen les coses, pot no saber moltes coses. Però primer té una obligació de saber-ho. I després, per un jutge, autoritzar unes escoltes amb una, no, telefòniques és una cosa. Autoritzar una entrada als missatges de WhatsApp i de Telegram i no sé què és una altra. Però autoritzar un espionatge de tot tipus on poden ficar-se en les teves fotos, te poden encendre la càmera, te poden veure els saldos dels moviments bancaris, en fi, tot el que tenim a les aplicacions, perquè tenim moltíssimes coses, jo crec que és un esglaó que no, sobrepassa bastant el que pots fer i que, diguem-ne, que per això l'autorització judicial poder no és suficient.
Sí, aquí, de fons, hi ha una qüestió que és que les escoltes del CNI han de passar a través d'un jutge del Tribunal Suprem que es diu Pablo Lucas, que fa molts anys que hi és, crec que hi és des del 2012, que és el que teòricament s'hauria d'encarregar doncs, de fer un control democràtic o judicial del que es fa, però fa la sensació de que des de fa molts anys hi ha hagut màniga ampla respecte a aquest tipus d'operacions. És a dir, que pot ser que el CNI li demani una autorització al jutge, el jutge la concedeixi per fer X escoltes, posem un número limitat, perquè aquestes peticions, recordem, han d'anar acreditades amb qui és l'objectiu, per quin motiu, s'ha de justificar el motiu, s'ha de dir el temps que es vol fer i per què, i quin és en què es basa tota l'operació. I hi ha la sensació una mica que des del Suprem s'ha concedit això amb una mica d'alegria i que, a més, el CNI, si ho hagués fet el CNI en aquest cas, el CNI ho hauria fet doncs, encara amb més alegria. És a dir,
és que estem parlant de 60 persones.
I a partir d'aquí, doncs, la teoria aquesta de l'arbre que explicava abans. No? I després, a nivell polític, hi ha una qüestió, que és que la setmana passada jo crec que es va veure un episodi en aquesta votació del decret de mesures per pal·liar els efectes de la guerra, en què és veritat que Esquerra va castigar el govern espanyol i que això, diguem, va fer una mica de por, sobretot a les hores prèvies. Hi havia molts nervis a les hores prèvies. Però un cop s'havia executat l'operació, es va veure també que aquest càstig d'Esquerra era una mica homeopàtic, és a dir, era una mica de gesticulació. Perquè Esquerra i Bildu tenen un acord de cooperació parlamentària. I això implica que una mica teixeixen les seves estratègies. Bildu va votar a favor, va salvar el decret, Esquerra va votar en contra, va fer el gest, però al final ningú volia que el decret caigués. O sigui, ningú vol ser el responsable l'endemà que quan la gent va posar benzina al cotxe doncs li costi 10 euros més omplir el dipòsit. I crec que això d'alguna manera va galvanitzar la por que hi havia al govern espanyol respecte al possible càstig d'Esquerra i si realment s'acabava la legislatura. Més perquè el minut següent Esquerra va avalar també altres lleis del govern espanyol, o sigui, va donar a entendre que no deixaria caure...
És que segurament això, Roger, que expliques, és el que més sorprenent fa cada cop i volta hi hagi aquest anunci per avui. És a dir, jo crec, diguem-ne... Clar. Una altra cosa és que la roda de premsa que hauria de començar d'aquí 3 minuts no tingui res a veure amb Pegasus i sigui sobre alguna qüestió o que desconeixem o que tingui a veure amb el rei emèrit, com tu ara plantejaves. Però si és una compareixença que té a veure amb alguna cosa de Pegasus, a mi em sorprendrà molt, i suposo que llavors el govern ho hauria d'explicar molt bé, perquè tot feia pensar divendres que el tema havia quedat tancat, diguem-ne, més o menys en fals, i que alguna cua acabaria portant. El diari veu entrevistar el cap de setmana el president de la Generalitat, per exemple, no? I calia veure... Jo crec que tot havia quedat en un moment d'acabar de modular exactament la resposta política que hi podia haver-hi per part d'Esquerra Republicana en determinats moments, sí. Però que la cosa tampoc havia de tenir més recorregut que aquest, diguem-ne, eh? Sí. I la discussió que hi pogués, que hi pogués haver, doncs, jo què sé, la comissió de secrets i tot plegat. Però que aleshores canvia molt tot. Ho dic també pel discurs que jo aquests darrers dies i el cap de setmana he estat escoltant bastantes tertúlies fetes a Madrid, Roger, i sí que intuïa molt aquest debat de no és tan greu perquè s'ha fet amb els independentistes, que els independentistes volien acabar amb l'Estat. Però superada aquesta frontera, ja hi havia algunes veus al cap de setmana que ja no ho veien tan clar, diguem-ne, no? Perquè, clar, si és... Clar. Al final, quan lluites contra el mal absolut, tot és permissible. Pegasus neix d'aquí, diguem-ne, amb l'excusa del terrorisme, vam permetre que es fes servir un programa que ho vulnera tot, no? a canvi del bé comú, no? Era una miqueta la idea. I aquest és el debat de fons, no? Al final, vull dir, què passa si Pegasus ha anat més enllà dels independentistes?
És que al final, és que poden ser ministres també, és que heu de pensar que quan espien el telèfon de l'Aragonès és quan s'està arribant a un acord d'investidura amb el Pedro Sánchez. Si agafes aquesta data, no és menor. És a dir, qui està investigant què al final? Qui volia saber què tenia al telèfon el president Aragonès en un moment en el que s'estava jugant una negociació amb el PSOE? És que al final això pot esquitxar, pot anar molt més enllà. La vicepresidenta, la Yolanda Díaz, va dir «Tinc por que m'hagin espiat el mòbil». Perquè al final...
Va ser una declaració molt forta, no? Per la qüestió de que a ningú no li sobtaria tant, no? Arribant fins a aquest punt, que algú com la vicepresidenta o com l'alcaldessa de Barcelona digués «Pues sí, mira, jo també m'han espiat el mòbil, o considero que... o algú m'ha certificat això». Em sembla que és versemblant i això mateix li dona una característica de ser tan fort...
De cloaca de l'estat,
Sí, sí, diguem-ho clar.
Recordeu l'any 95, a les escoltes d'aquell cas, les escutxes del CSIC, sí. Aquell cas que va començar amb unes escoltes a Herri Batasuna, va acabar caient el ministre, el vicepresident del govern espanyol. Per què? Perquè les escoltes, no per Herri Batasuna, sinó perquè les escoltes també havien afectat empresaris, a polítics a espanyols. Sí. Llavors aquí sí que és on hi ha un canvi, diguem, significatiu de l'escenari. I crec que si es creu aquesta frontera, està clar que aleshores ja el cas agafaria una dimensió que amb conseqüències desconegudes fins ara.
Aquest cap de setmana, i vull citar, no sé si dissabte, si no m'erro, el diari Ara feia un reportatge, feia el timeline, no? La línia del temps, on havia passat les escoltes. I una qüestió que et queda bastant clar quan veus això, que diguem, no, tots ho havien vist, però jo no havia vist plasmat en pàgina, no?, d'un vistàs. Clar, les escoltes tenen a veure amb esdeveniments i en moments polítics, molt polítics, no només judicials, també judicials, però judicials en el sentit de també en investigacions o en moment d'aldarulls. És que aquí hi ha una qüestió que jo crec que no, hem de concedir. En el moment dels aldarulls de post-sentència, jo entenc perfectament que hi ha un interès de conèixer què hi ha darrere, si poden anar més... És a dir, hi ha una part de seguretat pública on jo crec que fins i tot, ja dic, jo tinc molts dubtes amb el Pegasus com a tal, com a software, però vull dir que és bastant normal que un servei d'intel·ligència faci averiguacions per esbrinar què hi ha darrere, si pot anar més. Hi ha violència al carrer, i per tant això sempre espanta molt. Però és una cosa, i una altra cosa que no té res a veure és espiar un seguit de càrrecs públics, a parelles, a gent que està al voltant...
Informàtics.
Tot això advocats. Està fora de... No, advocats, durant el judici del president. Em sembla una cosa increïble. Tot això està molt fora del que ha de ser. Vull dir que jo crec que no és qüestió de dir... És que jo entenc Margarita Robles quan diu «Home, què hem de fer, no?, quan hi ha violència al carrer?». Pues és veritat que quan hi ha, no?, una situació de... O no sé, en el seu moment el terrorisme, no? Quan hi ha terrorisme, el que... Pues sí, esbrinar i intentar que no hi hagi. Ara, això no pot ser carta blanca per espiar tothom, per espiar el president de la Generalitat, per espiar consellers, per espiar rivals polítics. Això no pot ser.
No, i més amb un malware com el Pegasus. És a dir, és que es fiquen a dins de la teva intimitat, a dins del mòbil ho portem tot. És a dir, una cosa és que hi hagin, doncs, infiltracions a dins de grups que penses que són... Bueno, hi ha maneres d'investigar, però, clar, és que això ja és un joc molt brut. És ser en contra de la democràcia, vaja.
Digue, Roger... Mm.
No, que Margarita Robles està fent últimament un discurs així en privat en què diu quan se sàpiga la veritat potser alguns hauran de demanar perdó i les tornes giraran. Ella apunta no només a la possibilitat que altres policies ho tinguessin, sinó que hi hagi alguna cosa que realment a ella l'eximeix i que ella diu que no pot explicar, doncs, per la llei del CNI que li impedeix explicar això. Però bueno, veurem. No sé si és una estratègia de defensa. És vital que se la veu molt combativa, molt combativa i realment... Això que parlàvem de la seva hipotètica caiguda seria molt difícil, més que res perquè és una persona, diguem, amb molta trajectòria i per tant amb molta informació i per tant molt perillosa i que no seria una peça, diguem, fàcil de rellevar. No seria com, per exemple, Carmen Calvo, no?, que el seu dia va sortir al govern i ella va dient que algun dia explicarà tota la veritat de per què ella ha saltat el govern. Diguem que Margarita Robles seria molt, diguem, una delació, una una explicació dels motius per les quals s'hauria fet el seu relleu per part seva, o unes filtracions, serien molt més perilloses i molt més nocives pel govern espanyol.
Veurem què és el que acaba explicant el govern espanyol. La roda de premsa està convocada per aquesta hora, a partir de dos quarts de deu del matí, i aleshores acabarem sortint de dubtes, acabarem sabent exactament el govern espanyol per què acaba convocant aquesta roda de premsa, que ja us dic, fa encara no, que deu fer ni dues hores, no, Roger? Jo crec que eren les 7:45, que era el capellà un quart de vuit, ara ho dic de memòria, quan ens ha arribat també a la vista que hi hauria aquesta compareixença, aquesta roda de premsa, i que alguna cosa haurem d'explicar. Clar, val a dir també que a les darreres hores coses n'han anat passant. És a dir, Òmnium Cultural, per exemple, ja ha posat la primera querella en relació amb Pegasus, és a dir, que això ja està judicialitzat aquí a casa nostra. El cap de setmana sabíem que Anna Gabriel havia dit també a Suïssa que en el seu cas ho denunciaria a la justícia suïssa. I crec que és el món que el Quico Sellers explica, que comandaments dels Mossos d'Esquadra aquí a Catalunya també estan demanant a la Divisió d'Afers Interns que es posin a treballar i que mirin què ha pogut passar amb els telèfons mòbils dels Mossos d'Esquadra, perquè en tot aquest periple, diguem-ne, de dates que es van moure, també els Mossos d'Esquadra hi han tingut els seus moments i els seus papers, Silvia, i per tant, ja també veus que estan aixecant la mà i estan dient, bueno, ara que ja sabem què hem de buscar, potser que ens hi posem també aquí dintre, no?
És que poden sortir més escoltes, poden sortir més mòbils afectats, i suposo també que això és el que obliga a fer un moviment a Pedro Sánchez. Jo crec sincerament que el Pedro Sánchez va trigar molt en reaccionar, és a dir, quan va esclatar tot el tema, que va ser el dilluns de Pasqua, tots aquella setmana esperàvem, no sé, que fes alguna cosa, no va arribar fins al diumenge que es va moure el ministre Bolaños. I una de les qüestions aquí més complicades és judicialitzar el tema a nivell internacional. Aquí és on Espanya té totes les de perdre, és a dir, aquí pots tenir un judici, sí, pel tema de les escoltes, però clar, ja portar-ho a Suïssa, allà no juguen amb aquestes coses.
Doncs mira, en aquests moments Isabel Rodríguez i Félix Bolaños estan apareixent a la sala de premsa del govern espanyol. La portaveu de l'executiu i el ministre de la presidència que prenen les seves posicions per disposar-se a explicar allò que tenen previst d'explicar en aquesta roda de premsa, i que ja us dèiem que estàvem pendents de saber exactament quin havia de ser el contingut. Doncs va, escoltem-ho en directe. Aquesta és Isabel Rodríguez.
En su día. Les agradezco que hayan acudido físicamente a atenderla por estas circunstancias, sobre todo por la circunstancia de estar en un festivo en la Comunidad de Madrid. Seremos muy concretos y, por tanto, no me detengo más. Le voy a ceder la palabra al ministro de la Presidencia para darles cuenta de un asunto de especial relevancia, que es el que ha motivado esta comparecencia. Así que, sin más, ministro, tienes la palabra.
Muchas gracias, ministra portavoz. Buenos días a todos. Gracias por atender esta comparecencia de prensa. Comparecemos ante todos ustedes esta misma mañana para comunicarles que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, según los cuales los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus, que, como saben ustedes, es una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles. Según estos dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas. La intervención ilegal de estos teléfonos se ha comprobado en el curso de una verificación que aún está en marcha y que alcanzará a todos los miembros del Gobierno. Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes, no son suposiciones. Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley. Existe constancia que el software Pegasus ha sido utilizado de modo ilícito en al menos 20 países y que entre las víctimas de estas intervenciones se encuentran gobiernos, personalidades de la sociedad civil de distintos ámbitos, informadores, personas de distinta naturaleza. Queremos que la justicia investigue para conocer toda la verdad. Y por eso hemos puesto a su disposición toda la información de la que disponemos. En una democracia plena como la nuestra, únicamente están facultados para hacer intervenciones organismos oficiales y siempre con autorización judicial. Por tanto, es evidente que estamos ante intervenciones ilícitas y externas. La información que ya ha sido transmitida a los tribunales se complementará con toda la información que vaya arrojando la investigación que está en curso, hasta conocer toda la verdad. El Gobierno español está actuando con todas las capacidades de las que dispone para esclarecer estos hechos, para proteger la seguridad de las comunicaciones y también para garantizar el derecho fundamental a la privacidad de las personas. Ese ha sido el compromiso inequívoco del Gobierno desde que se tuvieron las primeras informaciones en las que se daba cuenta sobre una supuesta utilización de Pegasus fuera de los controles legales. Ese ha sido el compromiso y esta será la norma que el Gobierno aplicará a rajatabla. El Gobierno ha implementado ya y seguirá implementando medidas para reforzar los protocolos de seguridad en las comunicaciones de todos los organismos oficiales, que pondremos a disposición no solo de la Administración Central, sino también de gobiernos autonómicos, de parlamentos autonómicos, de instituciones locales y, en general, del resto de las instituciones. El Gobierno va a ser inflexible con cualquier vulneración de derechos y libertades fundamentales y reforzará cualquier procedimiento que sea necesario para garantizar los derechos de los ciudadanos. España es una democracia plena, con todas las garantías. Un Estado de Derecho avanzado, perfectamente homologable a los países europeos de nuestro entorno. Y por eso el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento de la verdad y con la verdad es también el compromiso del Gobierno con la defensa del Estado de Derecho, de nuestro Estado de Derecho y de las instituciones. Nada más por mi parte. Estamos a disposición para preguntas. Muchas gracias.
Doncs atenció al canvi de rumb que pot prendre la situació, perquè el govern espanyol ara mateix passa d'assenyalat a víctima de Pegasus en la personalització segurament de les dues figures, diguem-ne, que havien estat al centre d'aquesta polèmica. Pegasus ha infectat el telèfon mòbil del president espanyol Pedro Sánchez, ho va fer el maig del 2021. El programa Pegasus ha infectat el telèfon de Margarita Robles, ho va fer el juny del 2021 i el govern espanyol ho ha portat a la justícia perquè s'investigui. A veure, anem seguint la roda de premsa, però un comentari ràpid. Arturo, Sílvia i Roger.
El govern està segur que ells han fet unes intervencions il·lícites i externes.
Externes.
Ha dit Félix Bolaños, que ja em sembla apuntar molt, no? Perquè sí. Vol deixar molt clar que no han estat aparells descontrolats de l'Estat, sinó que han estat un software fet servir de forma il·lícita perquè no el poden fer servir organismes diferents dels estatals. Em sembla que és molt concret, molt apuntat i que els hi treu moltíssima pressió.
Sembla que apunten agències estrangeres. Pel que ha dit. Ja veurem on acaba aquesta investigació i qui és al darrere i si al final té a veure amb l'espionatge d'independentistes. A veure què passa. És que hi ha un canvi de guió bastant considerable amb tot això.
Roger?
Bueno, jo crec que apunten a la possibilitat que Rússia o alguna potència d'aquest calibre els estigués espiant. El que passa que hi ha coses que, diguem, és difícil de creure. És difícil de creure que Rússia tingués interès en espiar un centenar de mòbils d'independentistes, no? Seria una mica estrany. Ara, és veritat, ells es treuen la pressió de sobre, ara obren el cas. El que passa que això introduirà una revisió a fons del funcionament de l'Estat i ara aquí sí que hauran de rodar caps al CNI.
Mira, és que ara m'has tret a la boca perquè, quin paperot li queda a la directora del CNI, que fins ara l'assenyalaven com haver fet escoltes il·legals independentistes. El CNI sempre havia defensat, per part de la ministra, per exemple, i del seu exdirector, el senyor Sant Roldán, que el CNI té com a missió actuar per la defensa d'Espanya, doncs han entrat al telèfon mòbil del president del govern i de la pròpia ministra de Defensa. Una ministra... A vegades els polítics farien bé de mossegar-se la llengua quan fan determinades afirmacions, perquè passar de no saber què és el New Yorker a tenir el telèfon infectat amb allò que ha denunciat el New Yorker...
Sí.
No és el millor, no és el millor que et pot passar.
No és la millor defensa.
I dedueixo que el Congrés dels Diputats, que va anar molt de pressa a dir que no hi tenia cap sentit de revisar el telèfon mòbil de tots els diputats, malgrat que ho fes el Parlament Europeu, no sé si haurà de començar a moure també alguna fitxa. Vull dir que poden començar a canviar moltes coses, Roger, eh?
Sí, home, això que dius del Congrés, que realment s'havien agafat aquest cas com, bueno, són una cosa dels independentistes, per tant no cal fer la revisió de tots els mòbils. Home, si hi ha mòbils de diputats i ara més de ministres i de president, del president del govern espanyol infectats, doncs potser sí que caldrà una revisió general de tota la, de tots els representants públics, també segurament de tota l'administració, i aquí s'haurà de fer una investigació a fons de quina és la informació, perquè aquí el preocupant és quina és la informació que s'ha filtrat. I després això que dèiem del CNI, eh? El CNI ha fallat en la seva missió de defensar els interessos de l'Estat, perquè realment si hi ha una intrusió al mòbil del president del govern espanyol, és que aquí han fallat tots els mecanismes de protecció, i per tant doncs caldrà veure exactament què ha passat, i ara això agafa una nova dimensió i caldrà esbrinar. Jo crec que anem molt més enllà, perquè segurament sortiran molts més mòbils a partir d'aquests, eh?
Estem parlant d'una denúncia per part del govern espanyol que l'ha posada, està explicant ara Félix Bolaños, que la denúncia s'ha posat directament a l'Audiència Nacional i que, per tant, serà l'Audiència Nacional qui pugui fer aquesta investigació. Escoltem una altra vegada el ministre, que continua en aquesta roda de premsa en directe des de Moncloa.
Tampoco llevado a cabo por ningún organismo oficial. Por eso calificamos esta intervención, estas intervenciones, de ilícitas y de externas. Ese es el motivo. Y la última pregunta que usted formulaba, el proceso de verificación no se ha terminado con el conjunto del gobierno. Estamos precisamente en ello, en estas horas, en estos días, y iremos dando información, como es lógico y como estamos demostrando en esta rueda de prensa, con toda transparencia les iremos informando de cuál es el resultado de esa verificación que estamos llevando a cabo.
Esther.
Gracias. Buenos días. Quería preguntarles qué cree el gobierno, que cuál era el objetivo que se perseguía con estas intrusiones. ¿Se puede marcar dentro del conflicto catalán, puesto que por las fechas que han dado, mayo del 2021 y junio del 2021, estábamos en pleno debate, ¿no?, sobre qué hacer con los líderes del Procés que estaban en la cárcel? No sé si cree el gobierno que el objetivo principal se enmarca dentro del conflicto catalán y del tema de los indultos que se debatía en esas fechas.
Mire, hemos venido a informar de los hechos que tenemos contrastados, que tenemos verificados, que son fehacientes y que son indiscutibles, porque se derivan de informes de técnicos del Centro Criptológico Nacional. No creo que sea el momento de hacer suposiciones o de hacer conjeturas de cuál ha podido ser la motivación, cuál es el objetivo, cuál pudo ser, ¿no? Les informamos, y así lo hemos hecho, de que hay dos hechos que son absolutamente inequívocos y son indiscutibles, y es que ha habido intrusiones en los terminales del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa. A partir de ahí, ¿cuál era el objetivo? Creo que en este momento no es el lugar ni es el día para hacer conjeturas o para hacer interpretaciones.
Alberto.
Félix Bolaños, que no vol entrar, a especular, diguem-ne, amb quin podria ser. Parla de causes externes. Clar, causes externes. A veure, Espanya deu tenir molts flancs oberts en l'escena internacional que desconeixem. N'hi ha dos que han anat sortint de manera recurrent. Un és Rússia, evidentment, diguem-ne, i també té relació amb la qüestió catalana. La periodista li recordava molt bé que a l'època, diguem-ne, maig del 21, juny del 21, estem parlant de l'època, doncs, indults, presos, què en farem? I allà l'ambient sempre hi és el Marroc, diguem-ne, que és l'altre gran país que té relacions, diguem-ne, diplomàtiques més o menys mogudes amb Espanya. Ara, clar, el món és gran, vull dir que al final
sí,
Pegasus,
diguem-ne, sí,
està...
Sí, al final Pegasus, jo crec que el té més gent del que s'està dient que el té.
Sí,
això per
sí,
començar. Sí. I després, és que han apuntat molt alt, és que estem parlant del president del govern i la ministra de Defensa.
Però ja veiem l'intent de la premsa espanyola de desviar o de portar el cas cap a un possible vincle Rússia-independentisme. O sigui, aquí pot ser que l'objectiu d'alguna part de la premsa sigui focalitzar que part de l'independentisme, com que Rússia tenia relació amb Puigdemont, que és la seva retòrica que estan fent servir els últims mesos, a utilitzar aquelles relacions de Puigdemont amb Rússia doncs, per acabar donant la volta a tot el tema.
No, jo anava a dir-vos també, Roger, que ara segurament, diguem-ne, tot plegat agafarà un relleu especial des del punt de vista del que pugui fer el Parlament Europeu i de com el Parlament Europeu pugui acabar instant a la Comissió Europea a prendre-s'hi, perquè normalment la Comissió Europea, el Parlament Europeu, li fa un car relatiu per allò que diem de que la Comissió són els estats i van... Bueno, doncs ara el Parlament Europeu li dirà potser que us ho feu mirar perquè és a vosaltres a qui us han estat espiant, perquè ara ja estem parlant, havia sortit el nom de Macron, i ara ja estem parlant directament del president espanyol, que no ho oblidem, a partir del mes de juny estarà de torn com a president de la Unió Europea i amb un paper molt rellevant a l'OTAN. Vull dir que aquesta figura serà la que estem explicant en aquests moments, que li han entrat al telèfon mòbil amb tota la impunitat que ja hem explicat llargament de Pegasus, al llarg dels últims 10 dies.
És que és molt greu, perquè aquí el que s'ha demostrat que tant els serveis d'intel·ligència com també el centre de ciberseguretat que té Espanya han vedat completament, perquè sí que és veritat que són sistemes indetectables, però jo crec que haurien de tenir alguna mena de mecanisme per de tant en tant mirar si aquest telèfon totalment està infiltrat. Aquí crec que sí que ara han de rodar caps.
Totalment. No, sobre la qüestió aquesta de no? Què ha passat amb altres líders europeus, no? Perquè Macron va tenir també... Li van detectar aquest mateix intent d'intromissió, i en aquell moment jo recordo Le Monde va parlar clarament de que el Marroc tenia aquest software que el feia servir. Ja està, no? Vull dir, fins aquí ja arribava, no? Però és veritat que prou es deia, no? I prou la premsa seriosa francesa prou apuntava. Jo crec que més enllà d'això, i és veritat que els hi treu molt de pes, i evidentment, molta pressió, diguem-ne, política, perquè si t'ha passat a tu mateix, doncs això, no? La samarreta de víctima te la poses tu també i ja tot queda més diluït. Però això no treu que calgui donar explicacions claríssimes de qui fa servir aquest software. Ei, i per què no es torni a fer servir? És que hi ha una qüestió que em sembla que és molt interessant, que quan diuen les democràcies no espien. No, mira, les democràcies sí espien. El gran problema no és que les democràcies espien, sinó què fan, què passa quan després les democràcies troben que han espiat. Si aquests escàndols serveixen per reforçar els sistemes de contenció o no.
Mira, una pregunta que em sembla molt interessant, perquè li estan preguntant al ministre com pot ser que algú entri el telèfon del president del govern.
No ha habido ninguna intervención posterior. Ninguna. No hay ninguna prueba de que se haya producido en esos dos terminales ninguna intrusión. Se han venido adoptando medidas, se van a reforzar, por supuesto, ahora, pero ya se han adoptado medidas a lo largo de los últimos meses y, por supuesto, ahora una de las conclusiones de esta información tiene que ser que reforcemos todos los procedimientos de seguridad. Por eso le decía que no solo vamos a reforzarlos en la Administración General del Estado, la preocupación que tiene el Gobierno es una preocupación compartida de todas las instituciones que forman el entramado democrático de nuestro país. De tal manera que vamos a poner a disposición de otras instituciones, como son gobiernos autonómicos, parlamentos autonómicos, instituciones locales, el resto de instituciones, vamos a poner a disposición todo el conocimiento y todas las capacidades que tenga el Estado central para que este tipo de situaciones, de intrusiones ilícitas y externas, no se puedan producir en ningún terminal de ningún responsable público en nuestro país. De tal manera que esos son los hechos, conocemos que no se han producido en el último año ninguna intrusión adicional a las que hemos informado. Y en segundo lugar, lo que conocemos es el volumen de datos que se extrajeron de los móviles. El volumen, eso consta en los informes del Centro Criptológico Nacional, pero hasta la fecha no conocemos exactamente qué datos eran, pero sí conocemos cuál fue el volumen de esos datos que se extrajeron de los terminales del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa.
Muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias a
todos. Doncs aquí s'acaba aquesta roda de premsa concisa, ràpida, però també força concreta. Evidentment, les preguntes que s'obren són infinites i vaticino complirem temps i temps i temps de tertúlies. Saps què, Roger? La setmana passada en parlàvem, amb tu i amb d'altres tertulians que ens expliqueu la realitat vista des de Madrid i que és molt interessant i que fèieu servir aquesta frase, no?, de que fins i tot els mitjans deien hablamos de Pegasus, no? I deien, bueno, esto de la qüestió catalana ja està un poc de baja en interès, sí, no? Jo crec que estem... O sigui, acabem d'entrar en una altra dimensió, diguem-ne, que ja no és la qüestió catalana, diguem-ne, eh? Ara ja és la seguretat nacional i segurament serà un debat en profunditat sobre què és la democràcia, quins són els límits, què fem servir i què no fem servir. I qui hi ha al darrere, evidentment, de tot això, diguem-ne, més enllà dels interessos que un ho vulguin situar més al sud i d'altres més a l'est, diguem-ne, del mapa, eh? Vull dir que aquí hi ha cadascú, diguem-ne, t'en dirà anar per on pugui o per on les fonts li diguin. Però segurament sí que el debat salta, ja no és la cosa catalana allò que afecta els independentistes catalans, eh?
Sí, aquí la qüestió és, està clar que al govern espanyol no li interessa que sigui Marroc, més després de fer tantes concessions com acaba de fer, perquè ha canviat, diguem, la seva postura històrica respecte al Sàhara, i si ara fos el Marroc el nou amic, un nou amic entre cometes, perquè és un amic perillós, però si ara fos el seu nou amic i ha estat espiant el mateix president del govern espanyol, doncs ja la seva estratègia, l'estratègia del govern espanyol quedaria molt en contradicció. I després és evident, això salta de fase, a partir d'ara ja no es parlarà tant de Catalunya, però jo crec, tinc la sensació de que potser no només hi ha un cas d'espionatge, sinó que n'hi ha molts, no? Perquè insisteixo que és molt estrany que hi hagi tanta infiltració en el moviment independentista en tots aquests anys, perquè això no ve ara del 20 i del 21, sinó que venia d'abans. Per tant, intueixo que hi ha un descontrol en l'ús d'un software que, a més, teòricament hauria de ser només perquè el comprin els estats, o sigui, i teòricament només per lluitar contra el terrorisme. Igual l'empresa NSO, que és la propietària del Pegasus, doncs ha estat venent de més.
Déu-n'hi-do, és que mira, estava pensant, clar, és que ara mateix el cas agafa unes ramificacions d'una magnitud... És a dir, si tu acceptes que només els estats tenen el programa Pegasus, Espanya té un problema molt seriós. És dir, no, és així, Roger? És a dir, no és tot... Bueno, Roger i tots tres, diguem-ne, perquè ara tenia a escoltar-te tu. És a dir, si tu dones per bo que a NSO només li ven Pegasus als estats, i un estat t'ha entrat al telèfon mòbil del president del govern espanyol, home, Espanya té un problema seriós, i des d'un punt de vista de la ciberseguretat,
sí,
vaja,
des d'aquest punt de vista,
clama al cel, i avui segurament no toca, i demà potser segurament tampoc, però hi ha un debat que s'haurà de començar a abordar, que és quin ús fan els representants públics de tot nivell, diguem-ne, qui no es fan els representants públics d'aquest país dels telèfons i dispositius electrònics que els dona la pròpia administració.
Bueno, recordeu-vos de la Hillary Clinton.
Sí.
Recordeu-vos d'aquest fet, sí, que per utilitzar un mail que no era el mail del Congrés, van sortir tots els mails que havia escrit i va tenir molts problemes.
Sí, però fixa que el debat, és a dir, segurament salta de nivell. És a dir,
molt.
Perquè quan discutíem si la Hillary Clinton havia d'enviar un correu des de Gmail o no, parlant de coses de la Casa Blanca, hi havia una part, diguem-ne, de seguretat que estava en el discurs, però sempre era més una qüestió d'ús de recursos públics, quan qui va ser la Villalobos, que la van enganxar jugant al Candy Crush. Bueno, és igual, ara tenim el cas clamorós d'aquest diputat del Regne Unit que estava mirant porno. Al final, veus que no és l'anècdota de si juga al Candy Crush o mira porno en lloc d'estar escoltant la intervenció d'un company de Parlament, sinó que en aquests clics tontos, diguem-ne, amb aquella màquina que t'ha donat el teu estat, govern, ajuntament, el que sigui, perquè tu treballis, darrere d'aquell clic pot haver-hi moltes coses, diguem-ne, que comencin a suposar un risc i una vulneració molt flagrant, diguem-ne, del principi bàsic de la democràcia. Per això dic que anirà més enllà, perquè el problema ja no serà si jugues al Candy Crush i mires porno, diguem-ne.
És que si han arribat al telèfon del Pedro Sánchez, al final la Yolanda Díaz tindrà raó. És que fins a on hauran arribat? Clar, és que ara comencen a mirar els telèfons mòbils, que et diuen que no són, doncs, és de gent de Podemos... molta més gent. Això és un problema. Això és un problema de la democràcia i això és un problema que la Comissió Europea ha de solucionar.
Hi ha una qüestió sobre com funciona aquest software concretament, que té a veure amb que... És a dir, tu no ets... del que sabem, perquè tampoc no està clar, i parlant amb gent que sap una mica de ciberseguretat, o una mica o molt de ciberseguretat, tenen versions diferents perquè no està ben bé clar com funciona. Però sí que és cert que el que sembla que fa és NSO, és a dir, l'empresa és la que fa de clúster, no? la que fa el treball. És a dir, tu li encarregues a l'empresa i l'empresa és la que te fa el treball. I a més, li pagues una pasta gansa per cada telèfon que s'infecta. I per tant, aquí hi ha una qüestió també que va més enllà del que seria la pròpia, no? Uns hackers. No, hi ha una empresa que ha estat entrant en el telèfon d'un president d'un govern d'un estat democràtic com és Espanya, i a més que ho feia des d'una seu de, en aquest cas, Israel, en fi. És a dir, un seguit de coses que posen bastant també en entredit la seguretat o les relacions també en aquest tercer país, que és Israel, també, que es permet. Perquè aquí hi ha una qüestió que és, la pot fer servir gent que no és d'un estat, i aquí és quan els mateixos, la mateixa empresa, per la qual jo no posaria mai la mà al foc, però vull dir que el seu relat és, no, nosaltres tenim qualificació d'armament, és a dir, nosaltres és com si venguéssim armament, i per tant, com que tenim classificació d'armament, aquest armament va a una llicència, i aquesta llicència, només, que és la dona a l'estat d'Israel, només permet que la venguem entre estats. I per tant, nosaltres fem de gent, diguem-ne, en això fa de gent que es fica als telèfons de tercers. Clar, si això ha servit per espiar el telèfon d'un president espanyol, és a dir, que l'empresa aquesta, l'NCO, fes d'agent per espiar el telèfon d'un president, d'una ministra de defensa d'un estat com Espanya, és un escàndol també diplomàtic.
Clar, és que no hi ha hagut control. I recordem que cada una de les peticions, com deia l'Arturo, val molts diners, aproximadament s'havia parlat d'uns 100.000 euros. A més de la despesa que tu fas a l'hora d'adquirir diguem, la llicència, que són aproximadament uns 6 milions d'euros. Per tant, NSO està clar que doncs, deu haver, diguem, activat quan hi ha un actor que, diguem, és legítim i demana telèfons, doncs NSO deu haver doncs, fet la feina per servir-lo sense mirar ben bé a qui era que s'estava espiant, perquè si no, diguem,